Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barça se segueix sumant per victòries als partits disputats en aquest inici de temporada, després de patir de quina manera contra el Baskonia i el Divina Joventut. L'equip de Sito Alonso ahir es va donar el primer homenatge del curs, derrotant de forma clara i contundent el recent ascendit San Pablo Burgos per 111 a 81. Els 111 punts representa la millor marca ofensiva dels blaugranes en dos anys i mig, després del 114 a 110 contra l'Unicaja del mes de gener de 2015. A més, ahir el Barça va repartir 30 assistències, igualant així la seva tercera marca històrica. Sito Alonso té la fórmula màgica perquè el Palau es torni a engrescar amb el bàsquet.
Tenemos que seguir intentando jugar cuantos menos momentos de 5x5 mejor, porque es menos divertido y porque además tenemos menos opciones. Nos gusta más jugar en primeros segundos, que hay un poco más de desorden.
Doncs d'aquesta manera podem dir que el nou Barça-Lassa de Sito Alonso progressa de forma adequada. Ara bé, a partir d'aquesta setmana tot es complica molt més. Aquest dijous comença l'Eurolliga 2017-2018 i els blaugranes debutaran divendres contra el Panathinaikos de Xavi Pascual. El Barça arriba bé a la cita, però a partir d'ara comença una nova pel·lícula. Comencem aquí la gravació del bàsquet el dia d'avui dilluns amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Des d'ara fins a 2:15 no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs en el partit d'ahir al Palau contra el recent ascendit San Pablo Burgos, el Barça la saca, queda clar que no va tenir cap mirament, com demostra el resultat final, la contundent victòria per 30 punts de diferència. Sito Alonso reconeix que l'equip cada vegada s'assembla més al Barça que ell vol veure.
Sobre todo la intensidad que en algunos momentos hemos dado en defensa, no defendiendo solo sus jugadas, sino aprovechando cualquier momento que podemos para intentar robar el balón, no que forme parte fundamental de nuestras señas el solo intentar robar, pero sí que el equipo esté preocupado por protegerse de nuestro intento de robo, y luego una vez que salimos en contraataque no renunciar a ningún tiro en los primeros segundos. Creo que eso nos puede generar más ventajas que inconvenientes, siempre y cuando fallemos sepamos que hemos de seguir trabajando y confiando en esa situación, porque a veces vamos a fallar aunque tiremos solos en primeros segundos, y la precaución puede ser un enemigo en ese aspecto. Tenemos que seguir intentando jugar cuantos menos momentos de 5x5 mejor, porque es menos divertido y porque además tenemos menos opciones. Nos gusta más jugar en primeros segundos, que hay un poco más de desorden, y hemos de sacar ventaja de esta situación.
Del partit d'ahir destacar l'aportació de molts jugadors blaugranes. De fet, 7, fins a 7, van superar els dos dígits en la valoració, però de tots ells sobresurt Pierre Oriola. A la seva estrena com a blaugrana, en partit oficial, el jugador de Tàrrega va fer el partit perfecte, 16 punts, amb un 5 de 5 en tirs de 2 i 6 de 6 en tirs lliures. 6 rebots, 2 assistències, cap pilota perduda per un 26 de valoració. En parla Sito Alonso.
Pierre un poco ha reflejado lo que estamos buscando, ¿no? Esa actividad, esa versatilidad al juego de 5, con rol, con short roll, con rebote ofensivo. Bueno, pues cuantos más jugadores tengamos con esa actividad en la pista, pues más peligrosos seremos y no dependeremos de si jugamos bien o mal en ataque solo, ¿no?
I després de l'exhibició de Pierre Oriola, també sobresurt Pau Ribas, que amb l'actuació d'ahir, 21 punts, 21 de valoració, deixa clar que les lesions estan oblidades.
Tenim una gran plantilla, crec que amb el Pierre ja heu vist el partit que ha fet, a l'Ante li queda poc, al Víctor li queda menys del que sembla, bueno, serem tots, no?, i necessitem tot l'equip perquè ara vindrà l'Eurolliga i la Lliga CB cada setmana doble o triple, i en aquest aspecte doncs la plantilla es fa fer per això, crec que tenim un gran equip i encara que hem de millorar, estem molt contents.
Doncs amb el 111-81 d'ahir, el Barcelona segueix invicta en aquest inici de temporada de la Lliga Endesa amb 3 victòries consecutives. El proper repte, divendres a les 9 de la nit al Palau contra el Panathinaikos de Xavi Pascual. Primera jornada ja d'una nova Eurolliga que es preveu tant o més igualada i competida que la anterior. De fet, aquesta setmana comencen les competicions continentals. Dimecres, tant el Morabanc Andorra com l'Uni Girona debuten també a la Eurocup. En parlarem demà dimarts, aquí, al Bàsquet del Dia. I un Morabanc Andorra que arribarà a la cita europea, debutarà a Europa 22 anys després i no ho farà en el millor moment, ni amb les millors sensacions, després de començar el curs domèstic amb 3 derrotes consecutives a la Lliga Endesa contra Madrid, Fuenlabrada i ahir a la pista de Luc en Múrcia per 88-77, un partit que es va decidir en un cara o creu final com el de la segona jornada i una vegada més sortia creu pels interessos andorrans. Joan Peñarroya reconeix que hi ha coses per millorar, però també es queda amb les coses positives.
Està clar que hi ha coses que no fem bé. Hi ha altres que hem fet molt bé, perquè si no féssim moltes altres coses bé, no estaríem competint a l'últim minut el partit a Madrid, el partit amb la Fuenlabrada i el partit aquí a Múrcia, no? En l'últim minut i amb l'última jugada, m'atreviria a dir. Però sí que és cert que tenim localitzat situacions de responsabilitat individual defensives, tenim localitzades situacions, evidentment, que és gran amb el tema del rebot, algú que hem millorat molt a la segona part, i, bueno, quan a la circulació de pilota i tal, doncs també millorarem. Bueno, un equip en construcció i és un equip que cada dia jugarà millor.
I sobre el debut de dimecres a l'Eurocup contra l'Unix Kazan d'Aquino Colom, així opina Joan Peñarroya.
La responsabilidad la tenemos. Somos conscientes de que la temporada iba a ser así. Empezamos de una manera complicada con estas tres derrotas, pero el equipo está preparado y el equipo está construido, a pesar de tener la baja de Beca, está construido para afrontar estas dos competiciones y para ser sólido en las dos competiciones. Con lo cual, estamos preparados para competir y estamos preparados para hacerlo bien en las dos competiciones, todo, y no haber empezado como nos había gustado.
I, per cert, que Beca Burjanadze, jugador del Morabanc Andorra, ha estat operat avui de la lesió en un genoll. El jugador georgià haurà d'estar, com bé sabeu, uns 5 mesos de baixa i el club segueix rastrejant el mercat en busca d'un substitut. I encara dir-vos que el Divina Joventut perdia dissabte a la pista de l'Obradoiro per 77-68. Els de Diego Campo, malgrat guanyar en el còmput global en els darrers 3 quarts per un resultat prou ajustat, el 23-7 del primer va acabar dictant sentència a favor del conjunt gallec. Això en una tercera jornada de la Lliga Endesa, que ens ha deixat els següents marcadors. Real Madrid, 93. Tecnicot de Saragossa, 65. Barcelona, 111. San Pablo Burgos, 81. Movistar Estudiantes, 75. Guipúzcoa Bàsquet, 92. Iberostar Tenerife, 67. València, 70. Herbalife Gran Canària, 100. Baskonia, 82. Dues veus d'aquest partit. Primer l'MVP, l'ex-blaugrana Marcus Ericsson, 22 punts, 6 de 7 en triples.
Bueno, hemos hecho un muy buen trabajo. Bueno, hoy hemos metido muchos puntos también y yo creo que hemos jugado bastante sólido en defensa. Bueno, Baskonia es un equipo muy difícil, pero lo hemos hecho bien aquí en casa.
Oye, y en lo personal, tu nivel de acierto increíble.
Sí, bueno, hoy los compañeros me han encontrado bien y he metido los tiros y, bueno, a intentar seguir así.
I la segona veu, pareu atenció, la del tècnic derrotat. Així les gasta Pablo Prigioni després d'una dura derrota com la d'aquest dissabte, entrevista a Movistar Plus, tot just finalitzat el partit.
Pablo Prigioni, que es verdad que el equipo ha aguantado muy bien los dos primeros cuartos, pero ¿qué le ha pasado en esta segunda mitad?
Nos quedamos en el vestuario.
Os quedasteis en el vestuario, esa es la valoración. Entiendo que tienes mucho que reprocharle entonces a tu equipo.
Nos quedamos en el vestuario.
Bueno, muchas gracias.
Doncs la veu de Pablo Prigioni, el més pur estil grec Popovic. Més resultats, Montequit Fuenlabrada 77, Unicaja 69, UCAM Múrcia 81, Morabanc Andorra 77, Betis Energia Plus 86, Retabet Bilbao 94 i el Montbus Obradoiro 77, Divina Segura Joventut 68. L'MVP de la jornada, novament, Henk Norell, 16 punts, 13 rebots per un 30 de valoració. Compta amb l'inici de temporada al pivot del Guipúscoa Bàsquet perquè només 4 jugadors havien començat un curs sense baixar dels 30 de valoració en els 3 primers partits. Ell és el 5è màxim anotador i rebotejador, jugador més valorat. Norell ve de ser el jugador de la jornada 2 i de la 3, i les seves xifres projectades a 40 minuts espanten. 35,6 punts, 19,6 rebots, 52,6 de valoració. I la classificació amb 3 victòries, Real Madrid, Barça-Lassa, Herbalife, València i Montaquit Fuenlabrada amb 2 victòries, Guipúscoa, Unicaja, Eurostar, Tenerife, Montbus Obradoiro, 1 victòria, Baskonia, UCAM Múrcia, Retabet Bilbao, 0 victòries, Divina Joventut i Movistar Estudiantes amb un partit pendent, també 0 victòries, Moravan Cantora, Tecnicón de Saragossa, Betis i San Pablo Burgos. Més coses. En aquest Bàsquet al Dia hem de parlar ara de la retirada d'un dels millors jugadors que han vestit la samarreta del Barça, amb 39 anys. Pete Michael ha penjat les botes.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino. Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs, sens dubte, es tracta d'un dels millors americans que han passat pel Palau. Ha penjat les botes als 39 anys, va ser jugador del Barça del 2009 al 2013, aconseguint l'Eurolliga del 2010 a París, més 2 lligues, 3 copes i 3 supercopes. Pete Michael ha decidit posar punt final a la seva trajectòria després de defensar també les samarretes de Baskonia o Oakland Murcia, entre d'altres. Ens escolta el Bàsquet al Dia un bon amic de Pete Michael, a més del seu representant, David Carro. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Oye, el baloncesto pierde mucho, ¿eh?, sin Pete Michael en pista.
Bueno, yo, como le digo a él, para mí por lo menos nunca volverá a ser lo mismo, ¿no? Pero por lo que implica Pete para mí personalmente y profesionalmente, pero sobre todo personalmente. Bueno, perdemos uno de los jugadores americanos más importantes de la historia de Europa, yo creo, porque ser uno de los más importantes de la historia del Barcelona, un club así, pues implica que eres de los más grandes de todos los tiempos en Europa. Y eso es decir mucho, ¿no? Un ganador increíble. De hecho, yo no daba ni un duro porque se fuera a retirar. Ha sido gracias a que se ha conseguido el trabajo en la NBA, en una franquicia de la NBA, Minnesota Timberwolves, que era su sueño después de acabar de jugar. Ha venido ahora y entonces ha decidido retirarse. Pero puedo deciros que estuve hace unos meses en su último partido en Argentina, con Atenas de Córdoba, y bueno, metió 20 y pico, forzó la prórroga, en fin, era el Pete de toda la vida, con un físico privilegiado, cuidado al máximo, y que tenía ganas de jugar este año otra vez, ¿eh?
Es decir, que él quería seguir jugando, pero le llegó la oferta que él deseaba, ¿no?
Sí, estaba perfecto para seguir jugando. De hecho, él ha sido en los últimos años, y con la edad que tenía ya, ¿no?, 38 y 39, uno de los mejores pagados a nivel de americanos allí en la Liga Argentina. Y bueno, y era séptimo máximo anotador. Fue el año pasado el jugador que más minutos jugó de toda la Liga Argentina, de media. Entonces, eso te da a entender un poquito cuál era la mentalidad de Pete. Pete es un competidor que va a echar muchísimo de menos competir, porque no lo entendía de otra manera y tenía muchos bemoles, por decirlo de una manera light, todos lo sabemos, y es algo que le dio un carácter al Barcelona espectacular en los años que estuvo en el club, ¿no?
Tú que lo conoces muy bien, ¿su mejor recuerdo como deportista crees que se visualizará con la camiseta del Barça?
No, seguro, 100%. Si tú a día de hoy ves la foto que tiene Pete en el WhatsApp, se identifica un poco a todos y tiene el escudo del Barça detrás. O sea, él siempre dice que, de hecho, estuvo hace poco reunido con Nacho Rodríguez, visitando el club y hablando con la directiva del Barça. Para Pite, Barcelona es, como él dice, su segunda casa después de Rock Island, donde nació, ¿no? En Barcelona conoció a su mujer, en Barcelona nació su hijo. en Barcelona se convirtió en una estrella de la Euroliga, ganó la Euroliga, ganó la Liga CB, ya lo había ganado con el Baskonia, pero como dice él, jugar en el Barcelona, ir al Barcelona, David, fue la mejor decisión de mi carrera deportiva. Uh-huh. Y así es, ¿no? Para él, él se siente parte de la historia del Barça, ¿no? De hecho, yo me siento muy orgulloso de cuando fichamos jugadores nuevos en el Barcelona, como este año ha sido el caso de Hanga o de Rakim Sanders. Bueno, pues que les hablen de Pete Michael, ¿no? Ellos mismos te lo cuentan, ¿no? Hombre, que les hablan de Pete y se lo ponen de ejemplo, ¿no? Entonces, para mí se me cae la baba.
Se habla de Rakim Sanders como... Es mucho comparar, ¿eh? O como otro Pete Michael.
Es mucho comparar. Yo no quiero hacer esa comparación porque... No quiero hacerlo porque es demasiada presión para cualquiera, ¿no? Yo creo que Pete es un jugador de esos de una época diferente, muy especial, por su carácter. Por su carácter, Pete... era capaz de arrancar el corazón a un rival con tal de ganar y luchar por el escudo que defendía a muerte, ¿no? Muchas veces me decía en su época Joan Creus y cuando estaba y demás, ¿no? Daba gusto verlo entrenar. Y una definición de Joan Creus muy buena es que creía que Pete era el mejor jugador de entrenamientos de Europa y ese era el nivel que se imponía a sí mismo. Estaba mucho más implicado con el escudo del Barcelona que otra gente que es mucho más cercana. Uh-huh. Por proximidad geográfica.
Sí, 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 sí. Oye, hablas de esa reunión con Nacho Rodríguez, con la Junta Directiva del Barça de hace poco. ¿En situación de qué?
Bueno, no, es decir, Pete pasó por Barcelona y quiso ir al club a saludarles, a verse con ellos. Bueno, pues ¿por qué no...? Reunirse con la gente que está ahora con el club, siendo él un icono del Barcelona, del baloncesto, y bueno, pues intercambiar impresiones de cuál es la realidad de cada uno en este momento y poder saludar, ¿no? Luego, eso que eso implicara ninguna otra historia de cara a futuro, no. Ese no quiere decir, puede ser que sí, ¿eh? Pero puede ser que no. Ahora él se va a dedicar en cuerpo y alma a los Minnesota Timberwolves, que le han dado una oportunidad espectacular, pasó dos entrevistas muy duras, la primera fue de 5 horas y el segundo día fueron 8 horas.
Madre mía.
Y sí, fue una maratón y al final, pues bueno, lo cogieron, le dieron el trabajo y yo estoy seguro de que como pro scout allí en Minnesota lo va a hacer muy bien y era lo que quería. Pues una franquicia NBA, llevaba un par de años ya entrevistándose con equipos para dar ese paso cuando se retirara. Le ha venido ahora y estoy seguro de que le va a ir igual de bien que jugando.
David, hablamos del Barça, en la historia de la trayectoria de Pete Michael como su mejor recuerdo, sus mejores sensaciones, lo que hizo aquí, lo que ganó aquí en Camp Barça. Me pregunto también si el Barça también le pudo dar su mayor decepción, ¿no? Por la forma como salió aquí de Camp Barça.
Bueno, yo creo que es una cosa que ya está en el pasado. Al final... Las personas nos acordamos sobre todo de lo bueno para poder seguir adelante. Pete no tiene ningún rencor porque para él siempre supo diferenciar mucho las personas que estaban en aquel momento, bueno, en la directiva o las decisiones que tomaron o cómo se hizo. Evidentemente mi opinión es que en aquel momento no se hizo de la mejor manera posible. Se podría haber hecho de otra, mucho mejor y mucho más fácil. Pero bueno, no se dio. Pero al final él distinguió, como digo, mucho lo que eran sus compañeros, lo que era la afición del Barça, lo que era el escudo y el club y la historia, y lo que era su entrenador, Xavi Pascual, que ya lo tiene en un pedestal, como no puede ser de otra manera. Xavi se ha portado de maravilla siempre con Pete y han tenido una relación excepcional. Tuvo un gesto precioso con él cuando se fue del Barcelona. Y luego lo que es el negocio en sí, que siempre es la cara menos amable, con la gente que hubo en ese momento, ¿no? Cómo se gestionó. Pero Pete es una persona que siempre ha ido muy de cara y ha dicho las cosas nunca por la espalda, entonces a él le hubiera gustado que se le hubiera dicho así. Pero no pasó y no hay ningún tipo de rencor. Las personas en el club cambian, los directivos cambian, es una cosa que es perecedera y a Pete lo que le importa son los fans del Barcelona y el club y la ciudad, porque es lo que más cariño, como dice él, le ha dado en la historia, y él se siente identificado y quiere devolverlo siempre, ¿no?
No, pues veremos qué nos depara el futuro. El suyo, el más inmediato, está claro que es como ojeador de los Timberwolves, pero oye, le dejabas la puerta abierta, ¿no? A ver si algún día puede volver a trabajar, no sé de qué forma, para el Barça, ¿no?
Bueno, él ya está empezando una carrera profesional nueva, que evidentemente le va a dar un currículum de cara a algún día si esa es la decisión o ese es el camino, poder estar en un equipo europeo, en un equipo de la Euroliga, y evidentemente para Pete el sueño sería que pudiera ser en el Barcelona, porque es lo que él considera su casa y lo que le ha representado para Camp Barça en un momento determinado de su historia, pues no se puede olvidar y está ahí. Él desde luego no lo olvida y siempre que hablo con él sale el tema. Así que yo lo único que puedo hacer es desearle la mejor suerte posible, porque se lo deseo a mi familia. Ha trascendido completamente el negocio desde hace muchos años. Y bueno, ya veremos. Ojalá, porque así yo desde luego lo tendría más cerca.
Entrenando no lo ves, ¿no, David?
¿Eh?
Entrenando no lo ves.
Bueno, creo que tendría algún problema con los árbitros. pero bueno, nunca se sabe. De todas maneras... No, lo veo más como directivo, porque os voy a decir una cosa, ¿eh? En los momentos más difíciles, incluso con el Barcelona o con el Baskonia en su día, yo que me dedico a esto profesionalmente, gracias a Dios no va muy bien, Pete me enseñó muchas cosas negociando. Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Aquella mirada del tigre que tenía en la pista la tenía también negociando, ¿eh?
Sí, sí. Pues hoy sí o sí teníamos que poner voz a la retirada de Pete Michael y en el básquet al día lo hemos hecho con su gran amigo y representante David Carro. David, un fuerte abrazo, gracias por pasarte por el básquet al día, ¿eh?
A vosotros, cuando queráis, muchas gracias.
I per cert, que un altre ex de la grana que es retira és Boki Nachbar i també es converteix en vistaire de la NBA, però en el seu cas ho serà dels Detroit Pistons. Més coses en aquest Bàsquet al dia d'avui dilluns.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I en aquest bàsquet al dia ens queda saludar el nostre expert, com fem tots els dilluns, l'exjugador ACB, l'entrenador Albert Illa. Hola, Albert, què tal, com estàs?
Hola, bona nit.
Ara parlàvem amb el representant de David, de Pete Michael, David Carro. Pete, que ho deixa, que deixa les pistes, em va un tros de jugador, eh?
Sí, l'altre dia parlava d'ell amb una jugadora meva, que compartim molts espais aquest any. I li parlava d'ell com un jugador, per mi, modèlic, a nivell d'entrenament, perquè vaig poder estar veient una setmana els entrenaments sencers del Barça, i, sincerament, m'agradava molt la seva ètica de treball, personalitat, rendiment... Un dels millors jugadors de l'última dècada del Barça.
Uh-huh. Apronto pel Barça, que segueix creixent des de la victòria, invicta i sense miraments, ahir contra el Burgos, 111-81.
Sí, partit molt ofensiu, 81 punts de rival, que són molts, 111 del Barça, que són moltíssims. Jo crec que en el bàsquet modern, amb el talent que hi ha, el que tothom és molt versat i el pot anotar de 3, quan hi ha un partit en què els jugadors, no dic que relaxin, però sí que es dediquen a jugar i a intentar jugar bé i a fer-ho bé, segur que en defenses, però que es senten còmodes i accepten, en certa manera, que hi hagi una certa distància entre un i altre equip, però es produeix això. Jo recordo que l'Europeu, partits de la fase prèvia, en què es dedicaven a jugar i a anotar, i tothom enxufa molt, tothom té molta capacitat d'anotadora, i això produeix aquest tipus de resultats quan es produeix aquesta situació.
Uh-huh. I divendres arriba la gran competició, torna l'Euroliga, primer partit del Barça al Palau, contra el Panathinaikos de Xavi Pascual. A veure què ens depara aquesta Euroliga, que serà, i tots ja ho sabem, i estem més que avisats, molt exigent i molt competida, com ho va ser l'anterior.
Moltíssim, 5 equips de Lliga Endesa, tots potents, equips estrangers també molt contrastats, i per tant, és una pedra de toc molt diferent a Burgos, i el que passa que el Barça ja històricament, excepte l'any passat, que va ser un desastre de competició que vam fer, acostuma a jugar molt bons partits, sobretot a l'Urana. Per tenir cos ve de guanyar l'Olimpiakos, a Grècia.
Sí, sí, sí. Llavors estan. Sí, sí. Està ja a les semifinals de Copa i, com dius, ahir debutaven a la Lliga Grega guanyant a la pista de l'Olimpiakos. És a dir, que compta, eh? Compta amb els grecs que entrena Xavi Pascual, l'entrenador català, que, per cert, aquesta setmana, ja us ho avanço, es passa pels micròfons del, del Bàsquet al Dia. Què en dius de la penya? Derrota Santiago després d'un primer quart horrorós, 23-7 de parcial.
Sí, també igual abans dèiem que es produeixen situacions de molta anotació, també es produeixen a vegades situacions d'un parcial molt negatiu, que ja condiciona tot el desenvolupament de qualsevol partit. Ells van estar molt a sota, Obrador ja està fent un bon inici de campionat, se'ls veu segurs del que fan, porten en jugant junts, han patit algun retoc, però és un equip amb una personalitat molt pròpia, amb un entrenador que té molta... molta continuïtat ja en el projecte, i la penya no va ser capaç de... Tot i que van fer intents, que va estar molt bé el pivot, no van poder remuntar-ho, tot i que van, com a mínim, competir els últims quarts.
Esperem que arribi aviat la primera victòria del Divina Joventut. I el Morabanc Andorra competeix, ho va fer contra el Madrid, a casa contra el Fuenlabrada, ahir a la pista de Lucas Murcia, però tres derrotes consecutives.
Sí, avui estava veient la classificació mentre es feia un cafè i bueno, mai és bo començar amb tres derrotes. Crec que per planter, jo crec que són molt bon equip, un equip compensat, i que se'n sortiran. Llavors no cal entrar en nerviosismes, però sí que seria important començar a sumar.
I dimecres debutant a Europa, 22 anys després, a l'Eurocup, contra l'únic casant d'Aquino Colom. Les sensacions no són les millors,
Pablo. El Quino juga a Andorra?
Sí, sí, és un duel de germans, els germans Colom cara a cara a Andorra.
Sí, però és que el Quino viu a 30 metres de pavelló.
Sí, sí.
El Quino vull que jugarà a casa, pràcticament. Sí. Un partit curiós, a veure com va. Espero que l'Andorra faci un bon partit i que el Quino també. De veritat és que m'estimo molt.
Sí, sí, i que Europa no distregui el Morabanc Andorra, perquè tenen molt clar que el més important és la Lliga Endesa.
Exacte, vull dir que no fer una bona trajectòria a Europa faci que entri en la dinàmica d'Europa bé, lliga regular malament, Endesa.
Sí, sí.
Això no crec que passi, t'ho dic en sèrio, crec que tenen molt bon equip. I respecte al Barça, hi ha un jugador que jo crec que serà molt important, que és Morman. S'acostumarà a parlar poc d'ell, però sempre donarà un molt bon rendiment Morman.
Sí, sí, i Pierre Oriola, també l'afegeixo
jugadors que sumen molt. Vas parlar de Pete Michael i són diferents, però són aquells que sempre acaben amb 10-10, 15 punts, 8 rebots, sumen molt.
Acabo preguntant-te per la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona, derrota dolorosa a la pista del Perfumeries Avenida, victòria del Cadí i la Seu, i sorprenent el Sant Adrià, que ja suma dues victòries i una sola derrota en aquest inici de temporada.
Sí, estan els tres en la mateixa vera, és 2-1, no? Crec que els tres van 2-1. Girona, malgrat que la derrota és una mica estrepitosa, entre ells del normal, perdre camp de Perfumeries, no passa res, si ho passa al net. Sant Adrià es torna la sorpresa, guanyar l'Opening Day, i ahir va guanyar la pròrroga amb un rival directe, i està fent un molt bon inici, que dir la Seu també, déu-n'hi-do, malgrat la lesió d'Ari Pujol, que l'Ari Pujol crec que en té per temps, sí. Té una lesió al genoll i pinta malament.
Doncs ànims, que recuperi bé i el més aviat possible. Ho deixem aquí. Albert, una abraçada, fins dilluns vinent.
Molt bé, fins dilluns, Òscar.
Doncs ànims a l'Ari Pujol i que es pugui recuperar ràpid d'aquesta lesió. A l'Ale Port, derrotes del Força Lleida, del Barça B, de l'ICL Manresa i victòria del Prat. De fet, el conjunt pratenc és un dels tres equips de l'Ale Port invictes després de disputar-se les dues primeres jornades. Els altres són l'Oviedo i el Melilla. Pel que fa a la resta d'equips catalans, l'ICL Manresa 6è amb 1-1, Barça B 11è també amb 1-1 i el Força Lleida tercer per la cua amb 0-2, i recordar que demà arrenca la tercera jornada amb els enfrontaments Breogán-Prat a 9:15 i el Barça-Lassa-B-Melilla a 9:00. Dimecres es jugarà a l'ICL Manresa-Tau i l'Osca Força Lleida a 9:15. I abans d'acabar, dir-vos que Miquel Salvó, jugador del Guipúzcoa, protagonitza la jugada més espectacular del cap de setmana al CB gràcies a una esmaixada brutal. Els clubs d'Eurolliga diuen no a la proposta FIBA de traslladar divendres els partits de seleccions i avançar dimarts als d'Eurolliga, i acabem tenint un record per Ramon Sitjar. Ens ha deixat un dels grans impulsors del bàsquet gironí. Descansi en pau. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero, al control, Xavi Pagant a la producció, i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà, serà dimarts, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa,